Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Les 9 i un minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Si ahir en la jornada inaugural de la NBA Stephen Curry era el gran protagonista, avui ho és Ricky Rubio. El base del Masnou en la seva cinquena temporada als Timberwolves ha començat la NBA d'una forma, vaja, espectacular. Ha aconseguit el seu rècord d'anotació amb 28 punts, a més de repartir 14 assistències que han ajudat a que els Wolves hagin debutat amb victòria davant dels Lakers a domicili per 111-112. Ricky Rubio dedica la victòria a Flip Saunders, entrenador de Minnesota, que moria aquesta setmana als 60 anys, víctima d'un càncer.
Tot i que ja no hi és, estarà amb nosaltres per sempre. Crec que hem tingut una miqueta d'ajuda avui.
Doncs està clar que els Wolves i Ricky Rubio no podien haver començat de millor manera aquesta temporada. Tocarem fusta, però sembla que el jugador format a la penya ha deixat enrere els seus problemes al turmell. I això és Bàsquet al dia, amb el Jordi Carretero al control, l'Alejandro Gaitán i el Xavi Pagán a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9-2, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I aquesta matinada, cara a cara, de dos exbases del Barça, Ricky Rubio i Marce Huertas. El del Masnou ha sortit victoriós. El base brasiler dels Lakers ha debutat amb derrota i aportant 2 punts i 2 assistències. Avui també debut amb derrota de Mario Essonja en el Orlando Magic 87-88 Washington Wizards.
Nos has escapado en últimos momentos de partido. Primero yo tomando malas decisiones. Aquí en esta liga no hay tiempo para pensar en negativo, a entrenar y llega nuevo equipo, hay que estar preparado.
I això sí, són ja 11 punts en 25 minuts. Aquesta matinada també derrota contundent de Memphis davant Cavaliers, 76-106, o victòria dels Bulls, 100-115, a la pista dels Nets, en una jornada històrica en la que Kobe Bryant, 20 temporades als Lakers, s'ha convertit en el jugador que més temporades ha vestit la mateixa samarreta, i Kevin Garnett ha igualat les 21 temporades de Paris i Willis. Kobe Bryant en suma 20, les mateixes que Abdul-Jabbar. I vaja, que després ampliarem tot plegat amb l'Adrià González, el nostre home NBA, i estarem també en directe a Orlando. I parlant de directe, hem de marxar al Palau Blaugrana perquè des de les 9 s'està jugant el partit Barça-Panathinaikos corresponent a la tercera jornada de la primera fase de la Eurolliga. Estem al Palau. Alejandro Gaitán, què tal? Bona nit.
Bona nit, Òscar. Acaba de començar el partit. 2 minuts. I el Barça, que ja guanya 3-2 amb un triple de Perperoglu. La notícia aquí al Palau és que torna Justin Dolman, ha tornat, i cauen de la llista Marcus Eriksen i Musa Diagne. Recordem, per a Panathinaikos arriba només amb 10 jugadors i arriba amb Jordi Vicks a la banqueta, un Jordi Vicks que ha rebut una xiulada tot i que podria haver sigut bastant pitjor. Recordem, de pitjors aquí al Palau, a la Llotja, sí que està Rodrigo de la Fuente, que estrena càrrec, i el públic està molt a sobre en una nit de partit molt gran al Palau d'Obrana.
Recordem el marcador, Alejandro?
Ara mateix 3-2 guanya el Barça.
Doncs l'equip de Xavi Pascual, al igual que el Panathinaikos, que busca la segona victòria en aquest grup, en aquesta tercera jornada de la primera fase de la Eurolliga. Gràcies, Alejandro.
Adéu.
I en el grup C d'aquesta Eurolliga, que volem fer un cop d'ull perquè hem d'estar pendents també dels rivals de l'equip blaugrana, i de fet tenim un resultat definitiu, el que ha jugat el Pinar Karsiyaka, que ha perdut 66-68 davant dels Algiris Kaunas. Demà divendres a les 8 jugarà l'Estelmet Cieronagora contra el Lokomotiv Kuban, l'únic equip invicte d'aquest grup, de moment amb dues victòries i zero derrotes. I pel que fa a la resta de partits d'aquesta tercera jornada de la Eurolliga, el grup A, demà a les 6 de la tarda, Fenerbahçe Real Madrid. Pablo Lasso.
Fenerbahçe es un equipo de Final Four, un equipo que está construido pues para llegar a la final en todo lo que juegue, con un gran entrenador. Entonces sabemos que tendrá mucha dificultad, pero bueno, yo también creo que nosotros somos capaces de competir y vamos a Estambul con la idea de intentar sacar el partido, claro.
I per cert, que la darrera vegada que els dos es van veure les cares va ser en les semifinals de la passada Final Four, partit que el Madrid es van portar per 96-87. El grup B en joc des de 9:15, el Limoges davant del Laboral Cucha Baskonia. Pel que fa al grup D, tenim també un resultat definitiu, el Xesca 83, Bamberg 77, i demà, en aquest grup D, a les 8 es jugarà el Unicaja de Rusafaka. Pel que fa a l'Eurocup, victòries d'Herbalife, València, Bilbao i ahir caí de Saragossa, i a l'Eurolliga femenina, recordar que l'Uni Girona tanca la tercera jornada, setè del grup B, amb una victòria i dues derrotes, empatades amb dos equips més. El proper partit d'Europa, dimecres vinent, a les 6 de la tarda, a la pista del August Sport Tour, que suma dues victòries. I Anna Cruz, que ja ha tornat a Rússia, la campiona de la Women NBA, ha jugat el seu primer partit amb el Nadeja, aportant 6 punts, 7 rebots i 4 assistències en la victòria 58-54 davant del Praga, vigent campió de l'Eurolliga femenina i de la Supercopa d'Europa. Més coses ens espera Jaume Ponsarnau, entrenador del Guipúscoa Bàsquet, rival del Barça Lassa, aquest diumenge a la 1.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el que deia, aquest diumenge a la 1, en directe per Canal Plus Deportes, el Barça-Lassa, que rebrà al Palau el retabet.es Guipúscoa Bàsquet, que està en descens. Encara no s'ha estrenat en les tres primeres jornades de la Lliga Endesa. Ens escolta ja el seu entrenador, Jaume Ponsarnau. Bona nit.
Bona nit.
Tres jornades, com deia, tres derrotes, però jugant contra Herbalife, jugant contra Madrid i jugant contra Bilbao. Per tot plegat, no sé si aquest inici de temporada, no sé si era més o menys esperat.
Jo crec que sí que podíem esperar les derrotes, no? El que no estem gens contents és com hem competit, no? El nostre nivell competitiu ha sigut dolent els tres partits. L'últim partit jo diria que va ser el millor, però els últims 4 minuts del segon quart van ser espantosos i ens van infringir un parcial molt gran. I, bueno, doncs, va fer perdre totes les opcions de lluitar pel partit. Però, bueno, ens falta molt per millorar. I en som conscients i estem treballant en aquest sentit. Però, bueno, encara ens falta per millorar.
I què li falta a l'equip?
Bueno, ens falta que tenim molts jugadors nous a l'equip, molts jugadors nous a la Lliga, que tenim també uns quants jugadors que han sortit de molta qualitat i de talent, però que han sortit d'una fase d'inconvalescència, doncs, per lesió o alguns per operació, que han estat temps sense jugar i encara no tenen el ritme competitiu com per poder aportar tot el que tenen, no, en una lliga tan competitiva com aquesta lliga. Mm-hmm.
I amb aquest 0-3, que òbviament encara queda tota, pràcticament tota la lliga regular per endavant, però us planteu al Palau Blaugrana, déu-n'hi-do quin inici de temporada el vostre, eh? Quins rivals que us han tocat al calendari, eh?
Sí, sí, tenim un calendari difícil, molt difícil, i ara doncs, anem al Palau i la setmana que ve anem a Santiago, que és un equip també, doncs, que també ha començat molt fort, amb molt to. Bueno, és el que hi ha, no? I nosaltres en aquest sentit també això ho volem aprofitar. Evidentment, a cada partit ha fet tot el possible per guanyar-lo, però també cada partit aprofitar-lo perquè ens doni una experiència que ens permeti créixer i millorar i ser més competitius quan arriben partits que tinguin més opcions de guanyar. Mm. Ara bé, nosaltres venim al Palau a fer tot el possible per fer el nostre partit i que el nostre partit ens doni opcions.
És el que anava a preguntar. Sou optimistes de cara al diumenge o és complicat poder-ho ser?
Bueno, o sigui, el tema no és valorar si som optimistes o no, el tema és identificar les coses que podem fer per intentar guanyar el partit, i aquestes coses, bueno, nosaltres ens hi agafem i amb aquestes coses hi creiem.
Uh-huh. Què et sembla aquest Barça, Jaume?
Bueno, és un Barça diferent, no? El Barça dels últims anys, cada any, una mica s'ha refundat, no? I ha canviat en essència. És un Barça una miqueta més proactiu a nivell defensiu que els últims anys, però encara li falta un punt de consistència, no?, perquè la seva defensa sigui el que pretén ser, però que a moments ho aconsegueixen, no?, i és la possibilitat de treure l'altre equip del camp i treure molt, i fer-te jugar molt lluny de la cistella i deixar-te molt, molt poques oportunitats de fer cistella. I amb atac és un equip amb molts recursos. Jo crec que una la principal característica és que tenen molts bons tiradors, no? I que és un equip que difícilment pots plantejar-te moltes coses tàctiques que siguin a donar coses, no? Perquè és que tenen al camp sempre molt bons llançadors. I que han recuperat una idea que per ells era important, no? Que de la del pal baix amb la posició de 4, que és la dels Samuels, que jo crec que els donarà molt joc i molta capacitat competitiva durant la temporada.
Vindreu amb David Dobles? Com està?
Sí, creiem que sí que podrà jugar. Encara no ha entrenat, però esperem que demà ja pugui entrenar amb l'equip i serà el seu compromís, no? Per la lesió que tindria que té, doncs, seria convenient, no?, que estigués parat, però ell té ganes ja d'ajudar i de portar coses. I en aquest sentit, doncs, bueno, mirarem d'aprofitar-lo al màxim. És un jugador molt important.
Sí, sí. Avui escoltava David Dobles en una entrevista, per cert, que està publicada a la web vostra del club, on diu que el Guipúzcoa té millor equip, no?, aquest any respecte a l'anterior.
Sí.
Creus que no patireu tant o que al final de temporada serà diferent al de l'anterior?
Bueno, jo crec que l'any passat el que al final vam tindre, per dir-ho, un cinquet fort, no?, que va tindre molt nivell competitiu fins que el Taquanyin va marxar. Aquest any jo crec que tenim un equip potser amb un 5 no de tant nivell com el de l'any passat, però amb més jugadors de nivell. I jo crec que serem un equip més competitiu que l'any passat, però necessitem temps. Necessitem temps que els nostres 4 nous americans en la Lliga i un inclús el Travis Ward a Nova Europa, no?, doncs s'acoplin a la idea de joc que volen tindre. Necessitem que també interpretin perfectament la Lliga, que és una Lliga, la Lliga Endesa és una Lliga superexigent, i quan ells connectin i amb tot això, jo crec que ja depèn d'ells, ja farem un pas, i quan en un cas doncs, estigui ja doncs, al seu 100%, també, i bueno, quan anem entrant jugadors que encaixin cada vegada una miqueta millor, jo crec que serem més competitius.
Molt bé. Per cert, ara escoltarem a Dejan Musli, jugador del Manresa, de l'ICL, MVP del mes d'octubre. No sé si has pogut veure alguna cosa del Manresa d'aquest inici de temporada o no has tingut temps.
No, he vist poc, perquè en aquest cas els rivals no han coincidit,
sí.
Però alguna cosa he vist. Jo crec que estan fent les coses molt bé, té molt sentit el que fan i busquen molt bé doncs, les seves coses que els hi poden permetre tindre punt, no? I que darrere és un equip que també té les idees força clares i que, a més, em sembla que anirà millorant durant la temporada.
Doncs ara escoltem a Musli aquí al Bàsquet al Dia. Jaume Ponsarnau, gràcies per atendre'ns al Bàsquet al Dia i veurem què passa diumenge al Palau, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs disputades les primeres tres jornades de la Lliga Endesa, el que dèiem ara, amb Jaume Ponsarnau, Dejan Musli, jugador de l'ICL Manresa, ha estat designat l'MVP del mes d'octubre en aquest primer mes de competició. El pivot serbi, líder indiscutible de l'equip del Bages, ha fet una mitjana de 25,3 punts de valoració per partit i ha ajudat, sens dubte, que el Manresa doncs, sumi ja dues victòries contra Estudiantes i la que va aconseguir a la pista del Morabanc Andorra. Musli celebra l'MVP donant les gràcies als seus companys.
This is the responsibility of my...
Aquest guardó és responsabilitat del meu equip, del meu entrenador i de l'staff tècnic. Per això, el primer que he de fer és agrair-ho a tots ells.
Because I'm MVP and I'm happy because of that.
Ser MVP em va molt bé, encara que em fa més feliç haver guanyat dos dels tres partits, perquè és molt important guanyar partits en aquests primers mesos.
This is very important for us.
Musli, exjugador de Baskonia o Fuenlabrada, que es mostra feliç per aquesta oportunitat que li ha donat el Manresa, l'ICL, de poder tornar a jugar a la ACB i els objectius que es marca, diu, seguir com fins ara.
Just we need to keep work like
Només necessitem treballar com en aquests dos mesos i no pensar gaire en el futur. Cal preparar bé cada partit i així espero que aconseguirem moltes victòries al final de la temporada.
And I hope a lot of wins to the end of the season for Manresa.
I sobre el partit d'aquest diumenge contra el Fiat Joventut, espera que l'ICL Manresa assumi la tercera victòria, seria la tercera consecutiva, i sobretot doncs, que l'equip segueixi invicte al Nou Congost.
Esperem donar el 100% per intentar guanyar, perquè és important guanyar a casa. Posem tota l'energia per preparar el partit i fem un bon partit davant d'un gran equip com és el Fiat Joventut.
Try to win because Juventud have a really, really good team, you know?
Doncs demà, aquí al Bàsquet al Dia, parlarem del derbi del partit ICL Manresa Fiat Joventut amb dos jugadors, un de cada equip, que es coneixen molt, però que molt bé. Les 9 i 17, toca parlar de la NBA, toca marxar a Orlando.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs són moltes de les notícies que ens ha deixat la NBA en aquest inici de temporada. Una d'elles és el debut de Mario Sonja, el jugador del Barça, com bé sabeu, ara amb Orlando Magic. Aquesta matinada han perdut en el debut 87-88 davant de Washington Wizards amb 11 punts, 3 rebots i 2 assistències del exjugador blaugrana en 25 minuts. Això deia Sonja després del partit.
Primer partido muy duro contra los de Wizards. Lo hemos preparado bien. Queríamos dar victoria por nuestra afición y para nosotros mismos porque hemos trabajado muy duro para llegar aquí, pero bueno, nos ha escapado en últimos momentos de partido. Primero yo tomando malas decisiones y bueno, mañana entrenar y Oklahoma el viernes. Y...
¿Queda la frustración por esos últimos segundos donde se pudo haber ganado el partido?
Sí, pero aquí en esta liga no hay tiempo para pensar en negativo, para frustraciones ni nada de cosas así. Mañana, como te digo, a entrenar y llega nuevo equipo, hay que estar preparado.
Oklahoma City, por último.
Son últimos años un equipo de top nivel y depende de nosotros como todo aquí.
I ens escolta ara al Bàsquet al Dia Joy Colon, periodista i la veu oficial en espanyol dels Orlando Magic. Hola, Joy, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches para ustedes.
¿Cómo definirías el debut de Mario Sonja en la NBA?
Bueno, para Mario, siendo su primera vez en el tabloncillo de la NBA, hizo un muy buen trabajo. Desgraciadamente, en el último minuto cometió un error en la penetración cuando perdió la pelota, varios tiros que estuvieron fuera de puntería, pero para hacer su primer partido en la liga, se espera mucho de él. Le damos un 8 en la participación de ayer de 10.
Y es un jugador con muchísimo carácter y que le gusta tomar responsabilidades, ¿eh?
Así es, y la forma de él atacar, entendemos que este partido, el próximo año, la primera acción de él en la temporada del próximo año va a ser muy diferente.
Uh-huh. Lo decías ahora, ¿no? Esperáis mucho de Sonja esta temporada ahí en Orlando Magic.
Sí, para nosotros es una pieza muy importante, no solamente ofensivamente, pero en la defensa. Ahí es donde pues todavía Mario está un paso atrás. Defensivamente los equipos rivales entienden que él no conoce la defensa, cómo se trabaja acá en la NBA, y por eso pues van a atacarlo la mayor parte del tiempo, pero es todo pues experiencia, ¿no?
Uh-huh. Cuando jugaba aquí en el Barcelona, Joey, ya se decía, ¿no? Ya se comentaba que era un tipo de jugador NBA en todos los sentidos y que triunfaría ahí, ¿no? ¿Lo ves triunfando en la NBA, Mario Sonja?
Sí, al punto de que lo estamos en este momento acá en Estados Unidos comparándolo con un futuro Manu Ginóbili, a pesar de que no es la misma, es un zurdo, Manu Ginóbili un izquierdo, y Mario Sonja pues es derecho, pero más o menos es el mismo tipo de juego, ataca la canasta, va fuerte, termina fuerte, anota el triple, es un jugador alto que puede defender cuando decide defender, definitivamente cuando ya aprenda más el esquema del técnico, uh-huh, va a lucir mucho mejor. Así que esperamos mucho de Mario.
Tú que lo tratas en primera persona, ¿cómo lo estás viendo en estos sus primeros meses en Orlando?
Bueno, la nota cómica de Mario es que pues está adaptando a la ciudad, pero todavía no maneja. Estamos buscando un conductor para él por acá, ¿no? Uh-huh. Bromeando. Uh-huh. Pero en lo que es sí, el deporte, el trabajo, el tabloncillo, se ha adaptado muy bien tanto al cuerpo técnico como también a sus compañeros, y ha hecho un buen trabajo hasta ahora.
Uh-huh. Y ya para acabar, ¿qué esperáis? ¿Qué pueden hacer los Orlando Magic esta temporada?
Definitivamente con la ayuda de Mario pues establecen, y CJ Watson, ¿no?, establecen lo que es la banca del equipo. Orlando tiene mucho mejor banca. Si se mantiene saludable, este equipo estará en la postemporada este año.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que haga Mario Sonja y lógicamente también de lo que hagan los Orlando Magic esta temporada. Joey Colón, periodista y la voz oficial en español de Orlando Magic, muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh?
Entonces
es mío,
muy amable.
Un abrazo. 9:22, prácticamente 9:23, recta final del Bàsquet al Dia, i ens escolta l'home NBA del Bàsquet al Dia, Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, tu què t'has semblat l'estrena de Mario Sonja a la NBA?
Bastant en la línia d'aquell del Joey, no? Se li veuen coses, com ja hem dit durant la pretemporada, se li veu molt bon tir a tres, però li falta aquesta experiència, li falta aquest punt doncs, de conèixer la Lliga, de conèixer les seves limitacions a dia d'avui, perquè, per exemple, destaquem positivament sempre l'atraïment de Sonja, aquest cop 4 pilotes perdudes.
Uh-huh.
S'ha d'acostumar a la Lliga, ha de moderar doncs, una mica aquest atraïment, ha de fer que sigui de forma positiva, però de moment les sensacions són molt bones.
Uh-huh.
4 punts, 3 triples, bé.
Sí, sí, sí. I si ahir l'home del dia era Stephen Curry, amb els 40 punts, amb la victòria de Warriors, avui el protagonista parla català, es diu Ricky Rubio.
Parla un català excel·lent, diria, perquè déu-n'hi-do com ha començat en Ricky Rubio. Hem dit moltes vegades, doncs, aquí, Òscar, que depenia de la confiança, depenia de l'estat de forma, i ahir, jo no sé si els nostres oients van veure la cara de Ricky Rubio durant el partit, però és simplement espectacular, la concentració.
Era una altra, era una altra.
Sí, semblava una altra de Ricky Rubio, 28 punts, 14 assistències. De quan anotació, els números, en aquest cas, parlen sols. I què podem dir de l'aspecte tècnic, no? Ha millorat molt el tir a mitja distància, que era una de les seves debilitats fins ara, no? I sobretot després de pick and roll. També, doncs, com he dit, la confiança, projecta una seguretat en si mateix enorme. Ricky Rubio, si assumeix 17 tirs, és perquè veu clar que els pot anotar. I, a més, va agafar confiança per tirar tirs als darrers minuts, que recordem va ser una gran remuntada dels Wolves, anant calent de 17 al tercer quart.
Uh-huh.
I, finalment, doncs, capgen aquest partit.
Em sembla que podem escoltar a Ricky Rubio, no, Adri?
Sí, sentim primer parlant doncs, de que dedica en aquesta victòria a Flip Saunders, el recentment traspassat entrenador dels Wolves.
I think we had a little help today.
Crec que hem tingut una miqueta d'ajuda avui. Ha estat una setmana molt dura, és difícil d'explicar. Tots hem passat per moments difícils, però hem vingut aquí i hem lluitat, com ens hauria dit ell que féssim, per tal de guanyar el partit. Tot i que ja no hi és, estarà amb nosaltres per sempre.
Compete, go out there and try to win a game. Even he's gone, he will stay with us forever.
Doncs molt emocionant, Enrique Rubio, parlant del seu perdut entrenador. I bé, també podem sentir-lo parlar sobre el seu joc, sobre com s'ha sentit a la vista, sobretot sobre aquest pick and roll que hem comentat en l'atac.
On the pick and roll, I was open on the...
El pick and roll estava sempre obert en una zona on he estat treballant. He ficat els primers llançaments, els companys han fet una gran feina amb els bloquejos. Crec que el seu pla era deixar-me tirar. M'he sentit amb confiança al principi i he seguit tirant tot el partit.
Doncs esperem que Ricky Rubio segueixi aquesta línia, que ha començat d'una forma brutal la temporada de la NBA amb els Wolves. 4 minuts per tancar programa. La cara, diguem, d'aquest Ricky Rubio i la creu en aquest duel Lakers-Wolves és l'altra base ex-blaugrana Marce Huertas, no?
Ho comentem a la brella que es podrien creuar, es van defensar i atacar durant uns minuts. Huertas, doncs sí, és la cara fosca d'aquest partit, no? 2 punts, 2 assistències, a un nivell molt llunyà del que va mostrar per temporada, però bé, igual que de Ricky no esperàvem aquest rendiment, de Huertas podem esperar que a mesura que avança la temporada l'acabi pujant i recuperi, no?, aquelles sensacions dels primers partits.
I també aquesta matinada, victòria de Bulls i derrota contundent de Memphis, eh?
Sí, comencem pels Bulls. Recordem que la jornada inaugural van guanyar amb un senyor tap de Pau Gasol, a l'Aaron James, déu-n'hi-do. I aquesta segona jornada, doncs, segona victòria pels Bulls, 115-100 contra els Nets. Hi ha un paper més destacat de Pau Gasol, que el primer partit va estar bastant ausent, menys aquest tap, 16 punts, 9 rebots, i de moment que sembla que encaixa bastant bé el sistema de Fred Hoiberg. I sobre Marc Gasol, doncs bé, LeBron sembla que volia venjar-se d'algun Gasol, li ha tocat a Marc rebre, un partit horrible, però horrible, de Grizzlies, 35% en tirs de camp, 2 de 3 en triples, Marc Gasol, doncs, 12 punts, diguem que seria el més salvable dintre d'aquesta catàstrofe, però bé, la cara és Pau, la creu, li toca aquest cas a Marc.
Doncs dijous vinent, seguirem parlant de la NBA al bàsquet al dia. Abans d'acomiadar-te, algun partits, agenda, propers partits de NBA, algun que vulguis destacar ràpidament?
Sí, destaco 3, Òscar, de cara doncs, que la gent pugui seguir aquesta setmana en partits importants. Aquesta matinada de divendres, per veure què tal fa Ricky Rubio l'evolució d'un partit a l'altre, si continua aquest nivell, tenim un Wolves Nuggets, on curiosament s'enfrontarà al número 8 del draft d'aquest any, que és Emmanuel Mudiay. Recordem que el primer partit es va enfrontar el número 3, l'altra base escollit al top 10, que era D'Angelo Russell. Sembla que el primer rookie se l'ha donat bé, veurem què tal el segon. Segon partit, Magic Wolves, és on hi ha contra Pau Gasol. Evidentment, el destaquem per aquest motiu, per aquest encreuament, matinada de diumenge. I el darrer, el proper dilluns, Warriors contra Grizzlies. Marc Gasol, candidat pels entesos a MVP, contra l'actual MVP i campió de NBA, Stephen Curry.
Doncs prenem nota. Adri, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
I encara explicar-vos que el món del bàsquet i del Barça en particular plora avui la mort del serbi Ranko Ceravic, extènic blaugrana del 74 al 76. En aquella època, Eduard Portela, president d'honor de l'ACB, era el director esportiu blaugrana.
Jo llavors era secretari tècnic, director tècnic del Barcelona, i el Ranko era l'entrenador de l'equip jugoslau, que havia acabat de quedar campió del món, i per començar a adoptar un canvi total en la línia del Barcelona, doncs vaig parlar amb un home que en aquells moments era el delegat de la secció, en Ramon Ciurana, i de secretari general del Barcelona havia en Ferran Riba, i els vaig convèncer que era l'home ideal i, bueno, vendrà les màximes facilitats, i el Barcelona d'aquell temps econòmicament anàvem sempre molt justos i va autoritzar que es contractés. I
a l'Eport demà comença la 5a jornada amb un cocines.com, Barça B, 8:45 i un Osca Actel Força Lleida a les 9, l'equip de la Terra Ferma, que sense José Simeón buscarà la primera victòria de la temporada. Deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero al control, a l'Alejandro Gaitán i al Xavi Pagán a la producció. Demà tornem, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, personal.